El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Pel punt de les 10 del matí, 20 minuts de conversa política. El curs polític ha arrencat a Sabadell amb dos temes damunt la taula. La polèmica per la retirada de la pancarta i les mobilitzacions ciutadanes que ha generat, i també el possible nomenament de Juanjo Cáceres parella de Marta Morell com a càrrec de confiança del govern. Després que la Comissió d'Ètica Pública digués que no hi havia conflicte d'interessos si Morell no havia participat en el procediment de contractació, ara qui ha de decidir és l'alcaldessa. De tot plegat en parlem amb Gabriel Fernández, que és portaveu d'Esquerra Republicana. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mireia.
Li comentava això, el fet doncs, de que té, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, és a la taula de Marta Ferrés decidir sobre la contractació o no de Juanjo Cáceres. Què creu que farà el govern i què creu que hauria de fer el govern?
Bueno, comencem per lo segon. Jo tinc molt clar què hauria de fer un govern. Un govern que ha de cuidar sempre, sempre, algunes formes. És molt important que tothom entengui que una cosa és la responsabilitat i altra cosa és l'autoritat. Quan una persona fa d'alcalde, delega autoritat en els regidors. Però la responsabilitat sempre és teva. Sempre. Aquí l'alcaldessa, com he dit públicament, té un problema que la pròpia Marta Morell l'ha ficat en aquest problema. Té el problema que ha de decidir el que aquest soci de govern que li ha posat aquest problemón sobre la taula entengui que no es pot fer aquest tipus de qüestions. No és creïble. No hi ha ningú que, en aquesta ciutat que pensi que la senyora Morell no ha participat, perquè a més, de fet, hi ha hemeroteca on ella defensa aquesta contractació, perquè a més és l'única regidora d'aquest grup municipal i és la secretària de Podemos en Sabadell. Per tant, és més que evident que ha participat, no cal enganyar ningú. Ho han fet, jo crec que s'han equivocat. Lo millor per la ciutat, i jo se l'ho he demanat a l'alcaldessa públicament, a través de les xarxes, lo millor és que no es contracti aquesta persona, no per la persona, no és un tema personal. És un tema de formes, és un tema d'ètica política. No es pot fer això. Per tant, perquè Sabadell no es mereix, no ens mereixem com a ciutat tornar de nou a pràctiques que no són les millors. I molt menys quan les encapçalen aquells que havien vingut de les places a donar-nos lliçons morals a tot l'establishment i tot això, no? On està tot això? No era que volien venir a fer nova política? Pues aquesta és la pitjor política, és molt vella, és coneguda aquest tipus de política, la ciutat ja ha passat per situacions d'aquest tipus, no ens mereixem, i jo demano realment a l'alcaldessa, si us plau, alcaldessa, no faci això, no us mereixem això. Hi ha solucions, busque altra solució per a aquesta persona, busquen com sigui, però no entrem en aquesta línia, és una línia vermella que no hem de passar.
I què creu que passarà? Es contractarà?
Confio que l'alcaldessa no ho faci. Vull confiar. Necessito confiar que no ho farà. Necessito confiar. Porten molt pocs dies. Malauradament, aquests pocs dies, amb alguna senyal que ens han preocupat. Però necessito, perquè si no, això repercuteix negativament sobre el conjunt de la ciutat. I no és bo.
Clar, però senyor Fernández, si anem a una comissió d'ètica pública perquè ens ajudi a dirimir si hi ha conflicte o no hi ha conflicte, i la decisió d'aquesta comissió és si la senyora Morell no hi ha participat, no hi ha conflicte, potser hem d'anar a l'arrel. Potser aquesta comissió d'ètica política hauria de poder abordar aquest tema d'una altra manera, no? També, perquè ho deixa tot molt obert, en el fons.
Bueno, és que és una comissió, no és política, és una comissió d'ètica on els juristes ens aclareixen el tema jurídic i legal. ¿Es pot contractar al company sentimental d'un regidor com a assessor? Perquè la pregunta de fons estava aquí. Evidentment, ells t'estan dient molt clarament, il·legal no és. Hi ha moltes coses que no són il·legals. Però, èticament, és correcte? Clar, quan ells diuen, a més l'informe és molt interessant, perquè no només estan dient això que no s'ha participat, sinó que també fan una sèrie d'advertiments sobre com s'han de comportar els càrrecs electes, que jo no crec que siguin perquè sí, aquests advertiments. A bon entendedor, poques paraules. Aquesta comissió de juristes està dient molt clarament, si no ha participat, és legal. Però, aunque no hagués participat, és lo correcte fer això? Algú s'imagina que jo contratessi d'assessora la meva dona i que jo no hagi participat en això, en Esquerra Republicana? Oi que és inverosímil? L'informe és molt correcte, està en el camp correcte, que és el camp jurídic, és el que toca, aclareix que no és una il·legalitat, però estem parlant d'altra cosa, i nos passa la pilota al camp de la política, que és quin ha generat el problema. No ha sigut un tema jurídic ni de contratació. El problema està generat políticament. I aquí és on jo noto la poca habilitat política d'aquest govern per ficar-se en un lío innecessari i en un lío que, a més, tacaria des del començament mateix del mandat a aquest govern perquè, repeteixo, nos torna a pràctiques que no són bones. Per això confio que no ho farà l'alcaldessa. Tinc que confiar, necessito confiar que no ho faci.
Demà tenim el primer ple d'aquest curs polític, per dir-ho d'aquesta manera, si comptem el setembre amb allò del curs escolar. Mm-hmm. Esquerra, conjuntament amb la Crida i Junts per Sabadell, presentaran una moció al ple per demanar el retorn de la pancarta. Ho fan amb l'aspiració de que aquesta moció tiri endavant o per allò de que torni a quedar a la palestra?
No, evidentment ho fem perquè la moció pugui tirar endavant. Crec que també confio que l'alcaldessa pugui avaluar què ha passat en aquesta ciutat traient la pancarta, què se genera. Tenim una majoria social de veïns i veïnes d'aquesta ciutat, d'aquest país, que està en contra de l'existència dels presos polítics. No podem pensar que per posar una pancarta que reclama la llibertat d'aquestes persones, les persones es converteixen en independentistes, perquè no té res a veure. Aquesta és la trampa del mar mental que el nacionalisme espanyol més radical sempre vol jugar en aquella lògica. Aquí, en aquesta ciutat, el 26 de maig, el 54% de les persones que van anar a votar van votar per partits que són clarament contraris a l'existència de presos polítics. De fet, el mateix Podemos és contrari a aquesta existència, només cal escoltar a Pablo Iglesias. Per tant, nosaltres demanarem de nou que se pugui revertir el que en una junta de portaveus es va decidir a instància de Ciudadanos. Ciudadanos presenta la moció i el PSC i Podemos voten a favor. Volem que se pugui revertir i que es pugui començar a treballar per lligar la societat, però no podem treballar si una part, la més gran en aquest cas, una part important de la ciutat se sent decebuda, sent que estan trencant amb emocions que són molt fortes. I a més en aquesta ciutat, dos veïns d'aquesta ciutat estan en aquesta condició, el Jordi Cujar i la presidenta Carmen Forcadell. Per tant, Sabadell no és qualsevol ciutat. I en aquest tema, això també és lideratge. Liderar la justícia, liderar contra situacions d'opressió, poder expressar que han d'estar en llibertat aquestes persones, com ho reclamen les Nacions Unides. No lo reclama doña María y don José, només. Hay un informe de Nacions Unides, del grup de treball, que és el que portem al ple perquè se doni suport, que està dient que han de ser alliberats immediatament. Això és el que hauria de passar. La presidenta Forcadell, la nostra veïna, està empresonada per haver permès un debat. És que és una situació pròpia de països d'un altre context que no el de les democràcies occidentals. Per tant, jo també vull confiar que la gent de Podemos recapacitarà.
I han parlat amb la gent de Podemos?
Bueno, la moció la tenen, sí. I quan va presentar Ciudadanos la primera moció també. Però jo vull pensar també que els veïns, els més de 5.000 veïns que van votar a Podemos en aquesta ciutat, que estic segur que compartim valors fonamentals amb ells, deben d'estar també molt sorpresos amb moltes de les decisions que ha pres la seva representant en aquests 70 dies que porta en el govern. Perquè no és només el tema de la pancarta, hi ha moltes inconsistències de lo que s'espera de Podemos. I jo confio que la gent de Podemos també parlarà a nostres representants i les explicarà que és molt important no jugar en el mar mental de la dreta extrema espanyola, en el mar mental de Ciudadanos, que vol dividir i que sempre està buscant la brega, sinó en això que uneix més a los ciutadans d'aquesta ciutat, que tothom, independentment de la seva opció política, independentment si és independentista o no, la enorme majoria de persones d'aquesta ciutat vol la llibertat d'aquestes persones i que el conflicte català es resolgui democràticament, votant.
Clar, però ara deia vostè, va ser una junta de portaveus també, que per tant defineix com què pensa ideològicament la ciutat, la que va decidir treure la pancarta. Si Podemos, o Podem, com és el nom oficial ara de l'Ajuntament, no decideix treure la pancarta, no sumen prou vots. Per tant, entenc que han d'anar a buscar els suports, perquè entenc que els convocants de la moció els tenen segur, els proposants, per tant, els falta aquest vot de sí. Podem. Ha anat a parlar directament amb Marta Morell sobre aquesta qüestió?
No hem parlat sobre aquesta qüestió. però tenim tot el dia d'avui, perquè justament és per el calendari que tenim de plens, els dilluns són els dies on claus per poder arribar a acords amb els diferents partits.
Tenen una reunió agendada avui amb Marta Morell?
No, en general els portaveus ens trobem, intentem, fem alguna trucada, intentem quedar, intentem fer un cafè, intentem parlar sobre les diferents posicions. Però jo, repeteix, jo crec que és necessari que hi hagi un canvi, sobretot perquè l'argument no pot ser, bueno, com jo estic governant amb tal partit, en els temes que són nacionals, hauria de poder separar el que són els acords d'un programa de govern municipal, que és el que feia, per exemple, el quadripartit. En el quadripartit hi havia un acord molt clar en el programa municipal, però després, en els temes nacionals i en altres temes que tenien relació amb més l'essència ideològica de cada partit, havia llibertat total. Jo el que crec és que no s'ha de condicionar estar en el govern amb un partit com el PSC, que això ja pressuposo que no canviarà el vot, pressuposo. No hauria de ser això la condició per tu oblidar-te de les teves posicions, perquè això no ho entén ningú en Podemos. Quan tu parles amb dirigents de Podemos, fora de la ciutat, no ho entenen. I també la gent que era de l'espai, perquè aquí l'espai Podemos, Comuns, etcètera, etcètera, no? Aquesta esquerra que existeix en aquesta ciutat, que són milers de persones que han votat aquest tipus d'opció i que malauradament no les tenim en el ple, segurament per haver anat tots dividits, aquesta gent a mi me troba pel carrer i no entén què fan aquells que els estan representant en aquell espai. Perquè en aquest tema ho tenien molt clar en aquesta ciutat. La llibertat dels presos polítics és un tema que no té res a veure amb la independència. És un tema gairebé humanitari i de model de sistema.
Però ja que diu que és el concepte de presos polítics el que fa complicar la decisió, perquè hi ha qui no creu que siguin presos polítics, malgrat creure que són presos injustament empresonats.
Aquestes persones no... repeteixo, el millor exemple és el de la senyora Carmen Forcadell. La presidenta del Parlament està allí per haver permès un debat. Aquesta senyora no participava en cap operatiu del govern ni en cap cosa del govern. Això, per al món, són presos polítics. I no ho dic jo, ho diu les Nacions Unides. El grup de treball de los empresonaments ha formulat ja la demanda que l'estat espanyol ha de alliberar-los. De fet, l'estat espanyol no ha anat a la reunió d'abans d'ahir, que tenien reunió aquest grup de treball. Per tant, el que no diu que són presos polítics és justament les forces leales a l'Estat, un Estat que és demofòbico, no han comès, de fet, no hi ha cap argument per tenir-los empresonats. Hi ha hagut independència? Ha hagut alguna publicació oficial sobre aquest tema? Estan presos per què? Perquè han organitzat un referèndum per votar? És això?
Tornem a Sabadell. Com encara esquerra el curs polític a Sabadell?
Bueno, des del rol que tenim, amb molta responsabilitat, amb molta il·lusió, amb les ganes de seguir demostrant que som un partit útil a la ciutat, de govern, perquè en aquests 4 anys que vam passar pel govern de la ciutat, que vam tenir aquesta preciosa oportunitat, hem demostrat com a partit els actius que teníem i una sèrie de qüestions molt interessants i molt importants per a la vida de la ciutat, de fet algunes que l'han canviat radicalment. Si fa 4 anys vostè me preguntava si soterraríem el tren, això, si algú pensava què passaria, dirien que estaven bojos, no? Ja ha passat, ja ha canviat la ciutat de forma radical. Ara estic parlant d'un tema urbanístic, però podria plantejar altres temes, podria plantejar els temes socials, on hem fet una feina molt important i molt potent, on també portem, mira, al ple, una moció per poder seguir treballant i seguir liderant com a ciutat, com ho vam liderar els últims 4 anys, tots els temes en matèria de pobresa energètica. Jo crec que aquí Esquerra ha demostrat, i ara en l'oposició, com a principal grup de l'oposició, tenim una responsabilitat, una responsabilitat també, primer grup de l'oposició i grup, clarament, que és l'alternativa a l'actual govern, perquè així ho han volgut els veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Hem de treballar tots els dies per ajudar a que la ciutat millori i per demostrar que nosaltres som clarament l'alternativa al govern actual. I per això estem il·lusionats, estem mirant ja, bueno, l'horitzó que tenim per davant i treballar. I tinc la sort...
L'horitzó és directament a les properes eleccions municipals?
Bueno, és tot, perquè al final les eleccions municipals és el final d'un camí que has de recórrer. Però jo crec que el principal ara que té Esquerra, a més, té un grup municipal molt potent, 7 persones molt diverses, amb moltíssima formació, expertes en sus camps de treball, que estarem, la SET, a disposició de tota la ciutat, de tots els veïns i veïnes, per poder ajudar a fer millor la vida de tots nosaltres.
Deixi'm que li pregunti si creu que el govern de Marta Ferrés acabarà el mandat amb 11 regidors o si arribarà a sumar-ne 14.
És una pregunta interessant. Bueno, lo que jo puc dir és que los 7 d'Esquerra, difícil que
ens passaríem de 14, llavors. Jo li preguntava per aquests 14.
Jo no tinc clar que això passi realment. Jo no tinc clar que passi. Hi ha molta llegenda urbana. Pot passar? Sí, podria passar. Jo crec que l'alcaldessa ha de poder escoltar el que li ha dit, per exemple, el principal grup de l'oposició des del primer dia. Jo l'he dit clarament que hi ha temes que, evidentment, no tindrem acord. Aquí tindrà que buscar suport en altres grups. Però hi ha altres temes on podem arribar a acords. Perquè són temes bons de la ciutat, perquè són temes que nosaltres ja vam deixar plantejat. L'alcaldessa té, en aquest moment, en aquest govern, amb 11 té possibilitat de fer geometria variable. La té. Ficar algun altre grup, que m'imagino que poden ser dos possibles, els dos grups, i a més...
Per arribar als 14, sí, per allò de la geometria.
Entraria en
Ciutadans o Junts per Sabadell?
Bueno, entraria en un altre problema, i en altra contradicció terrible, no? Perquè el no de la senyora Morell, en su moment a pactar amb la Crida i Esquerra, era perquè no volia tenir acords en el que ella denominava la dreta catalana. Ella denominava així. I molt menys en la dreta espanyola, però resulta que actualment està votant tot. Tot lo vota amb la dreta espanyola, en aquest cas. L'altre dia acaba votant abstenir-se en la moció d'Open Arms per temes menors que tenien relació a temes de com se definia Espanya, el govern espanyol, l'estat espanyol, bueno, temes que no tenen res a veure al final amb la problemàtica de fons de los refugiats i de les morts en el Mediterrani. Jo crec que l'entrada d'un grup d'aquest de dretes, bueno, com a mínim faria entrar en turbulència a aquest govern.
No, li pregunto aquesta qüestió perquè sembla que pactes com el del Consell de Comarcal o el de la Diputació de Barcelona podrien obrir les portes a que Junts per Sabadell pogués entrar aquest govern i d'aquesta manera arribar a aquests 14 regidors.
Això se l'haurien de preguntar a Junts per Sabadell.
Ho farem.
Tenim molt clar, Esquerra Republicana té molt clara que hi ha unes línies que no podem traspassar. I en aquest cas estem parlant de un partit com el PSC, que va participar directament del 155, que continua amb aquesta actitud de no diàleg, de no voler dialogar, de no voler buscar una sortida democràtica al problema català, al conflicte que tenim. Per tant, nosaltres ho tenim molt clar. Ara, si hi ha algun altre que no ho té clar, sí, és cert, han pactat a nivell comarcal, han pactat a nivell de la Diputació, hi ha uns antecedents preocupants, però en tot cas són ells els que han de respondre i sobretot de respondre al seu electorat.
Quina és la relació d'Esquerra amb el govern de Sabadell ara? Es troben? Tenen reunions? Parlen de temes? Ho dic perquè són el principal grup de l'oposició, per tant, la relació amb el govern hauria de ser fluida, si més no.
A veure, la relació amb els regidors de govern en general, hi ha alguns més, altres menys, no? En el poc temps que portem, és una relació correcta i cordial. Jo he tingut dos trobades amb el portaveu del PSC, no he tingut cap trobada de cap tipus fins ara amb l'alcaldessa i la relació és la que ha de ser una relació, com també hem dit en roda de premsa, que seria cordial i institucional. Evidentment, hi ha moments on ens correspon, com a principal grup de l'oposició, fiscalitzar, ser beligerants en aquelles qüestions que creiem que són errònies o equivocades, ajudar si es vol deixar ajudar. Jo, per exemple, ja fa molts dies que vaig anunciar que estava disposat a donar-li suport a l'alcaldessa en, per exemple, en el tema de la pobresa energètica i fer front comú, que és el que portem al ple. Bueno, fins ara no hem tingut l'oportunitat de parlar. Són coses que jo ja no puc fer més. Però la disposició d'Esquerra a parlar amb tothom, com sempre, hi és. Això no vol dir arribar a acords, a vegades és per a constatar que aquí no ens podem entendre. Però en altres temes jo crec que és bo, i és sa, perquè al final els sabadellencs han parlat molt clarament i hi ha dos partits que tenen un potencial, un suport molt, molt important. I entenc que seria sa per a aquesta ciutat que aquest partit, com a mínim, poguessin trobar punts d'acord.
Gabriel Fernández, portavoz d'Esquerra Republicana, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Segur que ens anem trobant al llarg de la temporada. De fet, segurament dimecres ja, primer debat de portaveus. Per tant, el convido també formalment a través de les ones de la ràdio.
Molt bé, moltíssimes
gràcies. Que vagi molt bé.